Bé, bona tarda. Anirem ja per feina amb aquesta presentació que us fem del resultat final del procés participatiu del que hem dit l'avançament del pla d'equipaments. De fet, el document que us presentem és una fusió, és un mix entre el que ens heu dit, que primer que res, el que sí que vull fer esment abans que res és l'agraïment de l'Ajuntament a tothom, aquestes més de 500 participacions que hem tingut referides al pla d'equipaments i que volíem agrair realment a tothom que hagi contribuït, ja sigui presencialment, ja sigui a través de la web, amb el desenvolupament i la definició d'aquest pla. El pla d'equipaments és una eina de planificació. És només, per dir-ho d'alguna manera, és una reserva de sòl pels futurs equipaments de Sitges. Bàsicament el que estem fent aquí és preparar el terreny perquè les futures inversions que hagin de venir al municipi tinguin un espai adient, un espai adequat per fer-hi cabuda, per tenir cabuda. Per exemple, us posaré un exemple molt clar. Hem de definir on volem posar el CAP perquè la Generalitat activi els mecanismes per invertir i per desenvolupar el projecte d'un nou CAP a Sitges. Si no tenim sòl reservat pel CAP, difícilment la Generalitat es posarà en marxa amb això. Igualment, amb altres entitats, doncs hem de definir quin sòl reservem al municipi per la col·laboració, per fer uns equipaments, ja sigui públics o privats, per tal d'engegar la maquinària ja perquè un dia o altre sigui realitat aquesta inversió. Com diu aquí, les conclusions aquestes han sigut fruit de diverses reflexions amb diferents sessions que hem fet temàtiques al llarg dels mesos i fruit també, a part de la participació ciutadana, les reflexions que hem anat fent a nivell tècnic i a nivell polític referent als documents que anàvem tenint. El pla és un pla, en definitiva, que contempla, per dir-ho així, una dècada. Això, el que estem parlant aquí, no passarà demà, no passarà ni demà ni demà passat. És un pla que volem que es vagi allargant durant 10 anys, probablement, i per tant ha de ser un document molt, molt consensuat, perquè, òbviament, en 10 anys doncs, poden venir altres ajuntaments, poden venir altres persones, i per tant interessa com a mínim que al municipi hi hagi un pla director de saber doncs, per on va el futur de Sitges en els propers 10 anys. El document també, hi ha moltes coses que no diré avui que estan al document final, que per cert, el document final us el penjarem, volíem fer aquesta presentació per acabar d'agafar els inputs que ens podeu donar, penjarem ja en el futur l'últim ja document final que serà el text refós de tot el que ens heu anat dient amb el document inicial que ens van preparar els arquitectes. Com deia, són 10 anys de futur, 10 anys que es divideixen aproximadament, per ordenar-nos una mica, en dos quinquenis. I el document final veureu que recomana doncs, durant un quinqueni fer unes coses, durant el segon quinqueni fer unes altres. Ja us dic també que no serà una cosa de demà sobretot perquè tot això que estem parlant aquí forçosament ha d'anar lligat amb un pressupost municipal i per tant els pressupostos municipals s'aproven anualment i per tant el pla d'inversions anual que vindrà cada any és el que anirà reflectint les inversions i els equipaments que hem anat dient aquí. Hi ha una cosa important, perquè a vegades sembla que hi ha un mite com si a Sitges estem esgotant totalment el sòl per tot i per sempre més. El pla aquest, amb totes les demandes i amb totes les diguéssim, inquietuds que hem anat utilitzant, només, per dir-ho així, esgota o només utilitza aproximadament el 50% del sòl d'equipaments disponibles a dia d'avui. És a dir, tot el sòl d'equipaments que tenim disponibles, que són al voltant de 220.000 metres quadrats, doncs el pla només identifica, per dir-ho així, una extensió de 110.000. Per tant, estem encara, diguéssim, diguéssim, en una etapa que encara es poden fer moltes més coses per entendre's. I doncs ara, com ha dit la Roser, el que us presentaré ara és el resultat. No molt de detall, perquè realment el detall, és a dir, tampoc a vegades hi havia gent que preguntava si es farà un rànquing. Un rànquing tampoc no ens cal. Jo crec que ens cal, sobretot, no deixar-nos res, no deixar-nos res important i utilitzar-ho per fer aquest document més final. Com diu aquí, un dels objectius clars era implicar molt a la ciutadania en el procés de decisió sobre les ubicacions i característiques dels equipaments, i també, en definitiva, una cosa important és l'optimització tant dels equipaments futurs com dels presents, en certa manera. I això passarà perquè, com això veurem en algun cas, posar un equipament aquí o allà indicarà també alliberar altres espais, probablement. Per tant, és a dir, el pla d'equipament serà és un document, primer, dinàmic, no és tancat per sempre més, però que generarà, diguéssim, fluctuacions, flux d'espais en diferents llocs del municipi. Bé, ja us he dit, durant el mes de maig i juny vam fer 6 sessions participatives amb el complement de la participació online, això ja ho sabeu abast perquè molts de vosaltres heu assistit a totes o a moltes d'aquestes sessions. Dels resultats així, amb esquema, amb tants per cent aproximadament, per entendre'ns, hem tingut 533 aportacions, que agraïm moltíssim la vostra participació. Els àmbits més tocats o amb un interès major, doncs, òbviament són el de la salut, l'atenció assistencial, l'ensenyament i la joventut. Ensenyament, educació i salut són dos grans pilars de la nostra societat, i això demostra evidentment l'interès de la societat i dels ciutadans en aquests temes. En tercera posició, per dir-ho així, hem tingut tots els aspectes culturals, i aquí sí que tampoc és d'estranyar que els aspectes culturals tinguin un interès gran. Esports, també una gran participació, promoció econòmica, un 8%, temes de mobilitat, aparcament, també són interessants, també generen molt interès, amb un 3%, d'administració pública, aquest no és gairebé interessant pel públic en general, òbviament un 1%. Sí que ha sortit una cosa que no teníem prevista, el tema dels animals domèstics, amb un 1% de les participacions, i altres aportacions. Això és una mica els àmbits. Tenim els detalls concrets, els números concrets de cada participació, que potser aquí tampoc no us vull avorrir, però que en definitiva ara presentarem a manera de punts, on podem anar una mica detallat més a fons. Els equipaments més demandats. En l'àmbit docent, evidentment l'escola Agnès, que ja no és un somni ni un desig ni una demanda, sinó que ja és una realitat. Ja sabeu que s'estan ja fent les obres dels accessos, el projecte ja està en marxa, aquí tenim el regidor Eduard Terrado, que si voleu algun detall també ens l'en donarà. Però és una demanda que ja gairebé és una realitat. També, molt properament, la construcció d'un nou centre de l'escola per una escola municipal de música. I el tema, i això aquí volia fer una mica d'esment molt especial, el tema de l'escola Pia. El tema de l'escola Pia ha sortit molt. I vull repetir una cosa que he dit abastament, però que vull fer una altra vegada d'esment. L'Ajuntament no ha d'interferir per res amb la decisió que prengui la propietat de l'Escola Pia o l'Associació Cultural de l'Escola Pia en el seu futur. Només que sí que l'Ajuntament, i fruit d'aquest procés, i fruit de les aportacions de la gent, reservarà un sòl per si un cas, l'Escola Pia o altres projectes educatius, públics o privats, necessitin espai en el futur. L'important és d'entendre que això no és ni cap pressió de l'Ajuntament per l'Escola Pia en absolut, ni cap res. Senzillament és la, jo diria, la conscienciació de que cal amb responsabilitat reservar un sol per si hi ha un projecte de futur en l'àmbit educatiu a Sitges. El segon cap va ser una gran demanda en l'àmbit sanitari. El tema de l'assistencial a la gent gran, el capítol gent gran, ha rebut molta atenció, moltes demandes, pisos tutelats, centres de dia, etcètera, etcètera. També tot el tema de col·lectius amb risc d'exclusió social, sobretot temes de pisos d'emergència social de curta estada, etcètera, etcètera. També sobre l'atenció dels discapacitats psíquics hi ha hagut un gran interès en una nova seu de l'Institut de Robòtica, l'institut que promou evidentment la Fundació Ave Maria, i en definitiva també ha estat de les possibilitats o de les epígrafs més votats. En l'àmbit esportiu, un nou parc esportiu a l'aire lliure per totes les edats, un pavelló esportiu adaptat per la dansa rítmica, ara no sé si és gimnàsia rítmica o dansa rítmica? Dansa rítmica, no? Gimnàsia rítmica, no? Per la gimnàsia rítmica, perquè hi ha certes disciplines que amb l'equipament d'avui no és suficientment adaptat per això. En l'àmbit cultural, un teatre públic municipal ha sortit diverses vegades, un hotel d'entitats culturals, una nova biblioteca, fet que ja era també a Sitges, estava ja per molts anys planificada, i un auditori a l'aire lliure són dels temes que han anat sorgint. En l'àmbit cívic, centre cívic a diferents barris i entitats de la població, per al jovent, nous espais per al jovent, per a l'estudi, per a l'esbarjo. En l'àmbit de la promoció econòmica, una sala polivalent per a usos culturals i econòmics, un recinte firal, en definitiva. Això ja veureu que després ho hem vehiculat a través de el que seria un centre, un complex polivalent de grans dimensions o de, com a mínim amb una gran superfície per poder, diguéssim, encabir en diferents moments de l'any diferents tipus d'activitat que ara a Sitges potser no tenen aquell espai necessari per desenvolupar-se. També s'ha tocat el tema del viver d'empreses, el tema de l'ampliació de les aules del nivell 10. També en algunes aportacions s'ha fet esment del tema de la mobilitat, en concret d'un tema de l'estació d'autobusos que probablement necessitaria Sitges. Una vegada recollit això i també fruit del debat tècnic dintre de l'Ajuntament, acabem, diguéssim, transformant això en uns plànols on reservem concretament o proposem la reserva de sòl d'aquesta manera. En l'àmbit docent, ja veieu, en l'àmbit docent, doncs hem parlat de l'Agnès, això ja ho hem parlat abans, l'Agnès Escola Música, una nova llar d'infants, això és important, potser no ha sortit com a tal, però fruit de l'anàlisi, diguéssim, demogràfic, si calgués en el futur una llar d'infants, també seria una zona interessant, una reserva de sòl interessant a fer per disposar d'aquest espai en el futur. Altres necessitats, com ja hem dit, nivell 10. També vull fer l'esment, també ha sortit en alguna ocasió, de la ubicació de l'Institut de les Arts de Barcelona, l'IAP. Aquesta és una iniciativa, òbviament, privada, però sí que caldrà estudiar amb ells quin és el futur de l'Institut, quin és el projecte de futur de creixement de l'Institut i, per tant, buscar unes opcions ja en les instal·lacions actuals o, si hi ha una nova ubicació, doncs caldrà tractar amb ells aquest futur desenvolupament. Aquí no sé si es veu o no es veu res, però intentaré explicar-vos aproximadament on estem dient aquestes coses. En l'àmbit docent, hem dit l'escola Agnès, que sabeu que està aquí, òbviament, no es veu massa bé, no es veu res, no? Però bueno, l'escola Agnès la tenim aquí, tenim el de l'escola de música, òbviament, posada aquí a prop del... a sobre la zona de la Pineda, de Can Rocà. Tenim amb aquest espai d'aquí la zona que hem dit reserva per això, que vull dir escola Pia, però però vull dir qualsevol proposta que sigui de l'àmbit educatiu seria una bona zona aquí. També tenim la llar d'infants, que proposem reservar un espai aquí a tocar de les centres educatius de Campell, que puguin generar sinergies amb els centres educatius propers a Campell. I en definitiva seria aquestes les propostes de l'àmbit docent. Passant a l'àmbit sanitari assistencial, hem estat parlant de les residències per a la gent gran, hem estat parlant del CAP. És important entendre que el model, la política de serveis socials de l'Ajuntament, doncs ara mateix, òbviament, és una política que dona serveis a les necessitats del municipi a través també de la col·laboració amb el sector públic i privat, i per tant és una necessitat que ara mateix està coberta. Això no vol dir que en el futur, doncs, en cas que hi hagi mancances, es pugui activar alguna d'aquestes altres solucions. Sobre el centre del CAP, ja ho hem dit abans, també estem parlant sobretot de diversos aspectes de pisos, pisos d'acollida de curta estada i pisos tutelats per a la gent gran. Això, en certa manera, ja està recollit, si recordeu, el Pla Local de l'Habitatge, que ja recollien aquests dos tipologies d'habitatge que, en certa manera, ha d'anar donant resposta al Pla Local d'Habitatge i sobretot, entendre que aquests pisos no són equipaments en si, sinó que són serveis de l'Ajuntament que, d'una manera inclús distribuïda, d'una manera distribuïda a través del municipi, dona resposta a aquestes necessitats. I també el tema, com hem dit abans, de l'Institut de la Robòtica. Aquí també estarien aquests d'això. Aquí seria el CAP, també proposem acostar-lo al màxim possible a tot el que és Campell, que és una zona que no té, per entendre'ns, per desplaçar-se a l'altre CAP, doncs té lògica, per dir-ho així, ubicar dos pols d'atenció sanitària el més separat possible, per entendre'ns. Per tant, proposaríem el CAP en aquesta zona d'aquí, un CAP amb un ús compatible, òbviament, doncs amb una llar d'infants, amb uns centres educatius, i donant resposta a totes les necessitats sanitàries d'aquest sector d'aquí. Tindríem també la proposta que fem amb Ave Maria en concret, no? És el tema d'institut també per la robòtica, fer-lo compatible també amb aquest equipament educatiu. No deixa de ser les dos equipaments unes instal·lacions vinculades amb el coneixement, amb l'educació, amb la innovació, que són, jo diria, penso, altament combinables i, diguéssim, amb molt d'interès de juntes. No? I després, òbviament, tenim, ja sigui aquí, que són tota la zona del PPU, amb tota la zona d'habitatge social, que poden anar aquí també de manera distribuïda, pisos d'emergència social, o bé sigui a diferents llocs del municipi que puguin haver pisos de tutelats, pisos d'emergència social per determinades necessitats. Si avancem en l'àmbit cultural, diverses coses importants. Una és la rehabilitació de l'edifici de Can Fals de Mar. Això ja sabeu que s'està treballant amb aquest nou gran equipament museístic i d'exposició de Can Fals. L'adquisició, com sabeu, si no ho sabeu, ho dic aquí, no? La propera adquisició ja del patronat, com un gran, diguéssim, jo diria, equipament cultural molt cèntric i d'una gran qualitat estètica, jo diria, pel municipi. Una altra cosa important de la Regidoria de Cultura, de la Rosa Tubau, que la tenim aquí, és el tema de la Masia de Santa Bàrbara. Sabeu ara que l'ermita estan ja treballant per la rehabilitació, esperem que aquest any veurem fàcilment l'ermita rehabilitada. La masia trigarà una mica, però la masia que està al costat, no sé si ho recordeu i si no és important que ho veieu, la masia, doncs la rehabilitarem per entitats culturals. La rehabilitació del Palau Maricel, i també una cosa molt important és aquest hotel d'entitats culturals que tant falta ens fa al municipi per tal de poder oferir a totes les associacions, entitats culturals que ho necessitin, un espai doncs, per reunir-se, per fer la seva activitat, per fer les seves reunions. També des de l'àmbit cultural ha sortit la necessitat d'una sala d'ús polivalent. I d'una reserva de sòl per una nova biblioteca, que això de fet era també un dels projectes de fa un temps. En l'àmbit també d'equipaments associatius estem parlant també d'un centre cívic a les botigues de Sitges, i també una cosa potser més nova és també una reserva de sòl, en concret el que es diu el sector PPU5, que és la Granja 2, que és tocant a l'ermita del Vinyet. El Vinyet és una zona que no hi ha doncs, massa activitat, no hi ha centre cívic, no hi ha centre cultural, i per tant, amb aquesta proposta d'un centre cultural i cívic a la zona del Vinyet, doncs, es podrà, jo diria, redefinir, redimensionar tota aquella zona i tota aquella part de Sitges amb uns serveis culturals, jo diria, de qualitat, a més, molt interessants. Aquí tindríem l'esquema, perquè us faig una idea. Estem parlant de l'equipament, això és el Vinyet, un equipament cívic i cultural, entrarà ja un prat buit, allò seria un equipament. Estem parlant també de la Masia Santa Bàrbara, òbviament aquí dalt, amb aquest petit punt verd que tenim aquí, la Masia Santa Bàrbara. Estem parlant també d'una nova biblioteca a un lloc que també ja estava dissenyada, que era aquí a sobre Can Robert, que ho sabeu perfectament. I també tenim tots els aspectes del Camp Fals de Mar, el Palau Maricel i la sala polivalent també de 200 o 300 places, que ara us explicaré què proposem també en aquesta zona d'aquí. En l'àmbit esportiu, doncs sabeu que està en marxa ja el projecte de construcció d'un estadi polivalent de rugbi, polivalent i rugbi o futbol, però bàsicament de rugbi a Pinsbens. També reservem sol per un segon camp de futbol connectat, annexat, contigu al camp polivalent. I també hem previst, perquè així ens ho heu dit, una sala de gimnàstica rítmica que tingui una alçada suficient per la pràctica d'aquest esport. També heu dit, també la participació ciutadana també ha dit que s'ha d'ampliar la zona de l'skate i que s'ha de traslladar el rocòdrom a una zona de millor visibilitat i accessibilitat. Això posat amb aquí el mapa, potser no cal que em vagi detallant tot perquè sabeu perfectament de lo que estic parlant, ubicar tots aquests espais. Ai, espera't. Vale? Si no es farà molt llarg. En l'àmbit dels equipaments públics administratius, reservarem sòl per la construcció d'un nou edifici consistorial. Sabeu, evidentment, que la Casa de la Vila doncs, és un edifici antic, és un edifici que té moltes limitacions a l'hora d'una gestió moderna, eficient i eficaç d'un ajuntament. Per tant, mantenim la possibilitat d'aquest projecte d'edifici consistorial que centralitzi, en definitiva, totes les diferents seus que té l'Ajuntament repartides a tot el municipi. Ja sabeu que hi ha diferents entitats, hi ha diferents oficines municipals arreu. Això és el que us deia abans, que pot generar, si això realment acaba passant, pot generar aquest efecte cascada alliberant molts edificis, que sé jo, ara mateix a l'Oasi, el carrer Nou, l'Escorxador, hi ha diferents oficines separades que si ho sabem ho podem concentrar en un punt concret, alliberarà espais per altres usos. El tema de l'estació d'autobusos també és una cosa que s'ha comentat i també, en definitiva, també l'ampliació de la deixalleria municipal és un dels temes que ha anat sortint. Això és el que es deia de l'alliberament i de la reconversió d'altres edificis a nous usos. Per exemple, tenim l'edifici de les Proelles. No sé si heu anat algun tots vosaltres perquè està allà a dalt a Masalva. Allò, si la gent que treballa allà aconseguim que vingui a treballar en un nou edifici consistorial, doncs alliberarem realment un espai molt interessant per fer altres tipus d'usos per a entitats de la vila o associacions, per exemple. Aquí hi ha el plano, però bueno, no cal que us detalli, si voleu us deixo, però ja sabeu on està tot. I després ja passem a el que seria, en l'àmbit de la promoció econòmica, la reserva de sòl per a un recinte firal. Com sabeu, després ho veurem, aquesta franja que hi ha a la zona sud de la plana, aquesta franja que hi ha, per dir-ho així, contigua a la via, és una franja que té uns 55.000 metres quadrats. Per tant, el que sí que proposem és reservar gairebé la meitat, reservar més 22.000 metres quadrats, que és molt, és moltíssim, per un nou complex polivalent que realment reculli aquesta necessitat que tenim de recinte firal. I sobretot la gent de turisme ho sap molt bé, que a vegades no tenim disponibilitat d'espai suficient per la quantitat de propostes econòmiques o turístiques que ens fan. Per tant, reservaríem pràcticament la meitat de tota aquesta tira per un nou complex, òbviament, on cal estudiar molt detall dels aspectes que poden anar allà, aspectes com la mobilitat, aspectes també, sobretot, com la rendibilitat i el manteniment d'una instal·lació d'aquesta envergadura. Estem parlant d'un gran auditori, d'una gran zona que caldria afinar molt bé com es pot mantenir després, perquè el que tampoc no es pot planejar és una cosa que després no es pugui mantenir. Per tant, és una reserva que es fa ara, diguéssim, esperant que arribi un moment en què realment es faci l'estudi de detall de lo que pot anar allà. Una zona un espai d'aquest estil, i si podem anar a diferents llocs, a Vic o a Reus, o hi ha diferents poblacions que tenen complexes d'aquesta característica, on hi ha sales polivalents per fer diferents usos. I una mica aquest seria l'esperit, malgrat que, òbviament, com he dit, cal fer un estudi de detall, no? Però un complex on pugui haver diferents usos, on es pugui haver flexibilitat a l'hora d'utilitzar-ho, tant en el temps com en l'espai, com així poder tenir cosa a l'estiu, cosa a l'hivern, poder també desestacionalitzar també una mica la demanda d'aquest tipus de sòl, doncs jo crec que permetrà una oferta important en el nostre municipi cap a aquest tipus de públic i de negocis, en definitiva. Això seria, com us he dit, aquesta franja d'aquí, per entendre'ns. També és important, diguéssim, comentar que quan estem marcant aquí una franja, quan aquí fem en blau, no sé si ho veieu, però això està en blau, per dir-ho així, gairebé la meitat de tota aquesta zona d'aquí, no vol dir que això és un edifici, un bloc aquí d'edifici posat aquí. Això vol dir que és el sòl que, òbviament, després caldrà dissenyar com està distribuït això. Si veieu, per exemple, el cas de Vilafranca també té diferents equipaments en diguéssim, en una mateixa zona similar i evidentment el que es tracta és que això no sigui una barrera, sinó que sigui una zona de pas també. Si veieu, això està contigu, òbviament, a Can Robert, per tant, el que no podem fer aquí és, diguéssim, que el camí per Can Robert quedi bloquejat o aturat pels equipaments que hi hagi aquí. Per tant, això s'ha de dissenyar de manera que el flux de Can Robert, caminar per Can Robert i caminar per aquesta zona d'aquí, sigui una cosa, diguéssim, natural i òbvia. També vull anunciar ara que, perquè ens entenguem, hem també, fins que no arribin els equipaments, què farem? Clar, estem parlant d'equipaments que potser triguen 1, 2, 3, 4, 5 anys, el que sigui. Fins que no arribin els equipaments, aquí el que tenim previst amb el conveni que hem signat amb els promotors de la plana, fer una mena de devesa, amb uns arbres on realment puguem anar a gaudir, a passejar, podem estar realment en un entorn gairebé, per dir-ho així, parc, però que no és parc, sinó que és un sòl que està reservat doncs, per la llar d'infants, pel CAP, per l'espai firal, però que fins que no el tinguem no té sentit que estigui ballat, sinó que pugui, en certa manera, ser utilitzat pels veïns, pels veïns del municipi. També hem ubicat els equipaments, els extrems, en el sentit de que sigui com més, diguéssim, compatible començar a fer equipaments pels extrems que siguin, diguéssim, siguin contigus amb la trama urbana que ja tenim consolidada aquí, que no començar pel mig, on estaria doncs, una mica aïllat de tot. També, ja que estic comentant aquest espai, també estem estudiant la manera de fer un nou pas sota la via per aquesta zona. Perquè veieu, clar, aquí tenim l'Avinguda Sofia, es pot passar sota la via i ja ens hem d'anar al minigolf per passar sota la via. Per tant, aquí hi ha massa espai, per tant, hauríem de buscar la manera en algun lloc intermig, que hi ha un carrer que em sembla que es diu la Riera Xica, que pugui permetre d'alguna manera l'accés amb aquesta zona d'equipaments a la resta del municipi. Ja finalment, també hi ha hagut molt interès, perquè Sitges realment és molt, diguéssim, ho podem tenir una gran, diguéssim, ús de l'espai lliure per les nostres condicions i el nostre entorn, doncs s'està parlant també d'un parc esportiu a l'aire lliure, una zona esportiva per la gent gran també a l'aire lliure al passeig marítim. També s'han comentat coses de lavabos públics al passeig, que tampoc no són gairebé equipaments, però quasi. I també el fet de reservar un espai per fer un refugi d'animals a la zona, diu, de les Pruelles, és més aviat Masalva, on poder tenir allà un equipament d'aquest estil i on, diguéssim, donar servei. Me'n recordo la senyora que ho va plantejar aquell dia dient que realment els animals també són ciutadans de Sitges, no? I per tant també els animals domèstics sobretot els hem de donar també en alguns casos un servei i una atenció que es mereixen, òbviament. Altres coses que han sortit, altres necessitats, circuits, s'ha parlat de circuits al Parc Natural del Garraf, de la potenciació dels carrils bici, les rutes urbanes per bicicletes, els espais específics aquests per gossos, aquests famosos pipicans o correcans d'alguns llocs del municipi. I també una cosa que ha sortit, jo penso bastant interessant, el fet d'engegar també un estudi per tal de limitar l'edificabilitat que hi ha a la zona d'equipaments situat al barri del Poble Sec. Sabeu que al costat de la piscina hi ha una pineda molt, molt important, que ara mateix aquella pineda realment és una zona d'equipaments. Per tant, ja que estem tractant equipaments, com a mínim engegar un estudi per intentar redefinir o entendre millor tota aquella zona i plantejar-nos un límit d'edificabilitat que ara mateix no existeix. Bueno, això seria una mica el que us he comentat i una mica un resum de tot plegat. Ja per acabar, i així ja acabo i ja parleu vosaltres, fonamentalment, unes conclusions finals, o el que jo crec que es deriva molt d'aquest estudi, d'aquest treball, és que estem, potser ho veurem aquí, estem sobretot, jo diria, potenciant el passeig de Vilafranca, aquest eix, aquest eix vertical, com un dels eixos claus d'entrada al municipi. Per tant, per dir-ho així, una nova creu, per entendre d'alguna manera, serà aquest eix d'aquí que ens vehicularà. Això seria, veieu, aquí està Can Milà, el nou ajuntament, o sigui, seria una entrada molt, molt digna i molt interessant pel nostre municipi. I aquest eix, per dir-ho així, horitzontal, que seria tota aquesta zona d'equipaments sud, colindants de la plana per la part de sota. En definitiva, estem definint una nova centralitat del municipi. Estem definint uns nous equipaments que ens portaran, diguéssim, a que la vida ens passarà, jo diria, d'una manera més esponjada possible. Ara potser tot ho tenim molt concentrat en aquesta zona d'aquí. Jo crec que això el que ens farà és tenir, per dir-ho així, menys densitat, menys ocupació de tot, i podrem esponjar una miqueta més els usos que tinguem aquí. Amb la qual cosa, jo crec que la qualitat de vida al final sortirà beneficiada i veurem, jo crec, un major benestar en tot això que estem veient. I finalment, com us deia abans, aquest projecte que estem fent no ha ocupat tots els sòls lliures que ara mateix tenim. Per tant, el que ara us presentem no és tancat per sempre i segellat per sempre, sinó que és un pas més, jo diria, per ja anar treballant, com us deia abans, amb les entitats que necessitin equipaments, amb les administracions com la Generalitat de Catalunya que ens han de fer el cap, doncs ja començar a posar-nos a treballar perquè s'activin tots aquests projectes, perquè ja, entre tots, hem definit on volem les coses. Jo no sé, ara la Roser ens deixarà el micro i ens ordenarà el debat i intentarem anar contestant totes les preguntes.
Sí, com us dèiem al principi, obrim ara el torn de preguntes, dubtes que us hagin pogut sortir després de la presentació i, com us deia, les anirem recollint seguint la mateixa dinàmica de totes les audiències sectorials de 3 en 3. Aleshores, hi ha una companya que us anirà acostant al micro. Si teniu una pregunta, aixequeu la mà i us l'aproparem. Comencem, doncs.
Si hi ha preguntes.
No tingueu vergonya, perquè organitzem si no, precisament per això.
Si no,
algú ha de començar.
Si no hi ha preguntes, no hi ha preguntes.
Jo voldria saber què... Joan Fernández. Joan Fernández, com n'hi ha pocs.
Si representen alguna entitat o associació, sí, i ho volen comentar, també és interessant que ho recollirem.
De l'associació de Calpell, La Plana, Cases del Sol. Jo voldria saber la zona verda de Peres Mestres, de la Masia Peres Mestres, si penseu fer alguna cosa o com està això.
Perfecte, gràcies. Més preguntes? Mentre us ho penseu, no passa res, anirem responent. Ah, sí? Vinga, doncs.
Bueno, soc part de l'Associació Cultural de Sitges, és un tema traslladat a Escolapia. A quin dels quinquenis el terreny de l'Escolapia podria estar ja disponible? Perquè és justament tocant on ja hi ha disponibilitat. Que ja s'estan fent treballs en aquella zona. Que sembla que és molt fàcil que estigui en disponibilitat en curt termini. Em dic Raül Capà.
Raül Capà.
Perfecte. Alguna més i tanquem aquest primer bloc? O... Comencem a respondre aquestes dues.
El senyor Joan Fernández deia una cosa interessant que no he comentat i tens tota la raó que potser ho havia fet i m'ho he deixat. Clar, la zona verda de la zona aquesta de Campell, de la Masia, és zona verda, per tant, és una zona de gaudi, d'esbarjo per la gent i pels que sou de Campell. Òbviament, l'arranjament, això és un altre tema, però es manté la zona verda. El que sí que és important fer esment d'això que dius és que la Masia, com està ara, amb zona verda, en teoria, no es podria edificar ni tocar ni fer res. Per tant, el que sí que hem proposat, i això ja ho hem engegat precisament al ple de dilluns passat, si no ho sabeu, dilluns passat va haver ple, i un dels punts era exactament aquest, en el sentit de promoure el que seria l'intercanvi de la zona verda que, diguéssim, colinda amb la Masia, o sigui, a l'espai de la Masia, fer-ho zona d'equipaments. Per tant, la Masia es podrà urbanísticament restaurar i es podrien fer els usos que el poble volgués, o que els veïns de Campell volguéssiu, o que la zona en tot conjunt Sitges volgués fer d'aquells equipaments. I això el que fem és, senzillament, és substituir una zona de vials que no s'utilitza al costat de l'institut, per allà el que és l'IAP, una zona que urbanísticament no té cap sentit, substituir-la per aquesta zona verda i fer zona verda d'allà i allà fer equipaments a disposició del poble.
Un segon, és que estem gravant les intervencions, li acostem al micro.
Sí, això va ser fruit d'una comissió.
Repeteixo, no? Sí. Dic que, per exemple, abans, fa temps, que volíeu fer, per exemple, de la Masia, perquè anessi gent, diguéssim.
Sí.
Diuen indigents, el que sigui, no? Vull dir, clar, la gent allà
no
està en contra.
No és exactament així. Aquest tema en concret es va engegar un altre procés participatiu, un altre format, en el format d'una comissió amb veïns. Va haver, no sé si eres tu, em sembla que no, eren unes noies, unes senyores que van...
Jordi, si em permets la interrupció, si volen, en aquests casos concrets tenim a regidors responsables en aquest àmbit. Tenim a la regidora Mireia Roser, que és la responsable del Departament de Benestar i Família, que el pot atendre. Sí, Aina, li acostem el micro a la regidora per explicar-li en quina situació està el veí.
Sap molt millor que jo.
Sí, bona tarda, per una mica concretar. Sí que és cert que hi havia un projecte inicial, un projecte d'acollida de curta estada per persones sense sostre, sense llar, a la qual inicialment s'havia plantejat que un possible lloc, una possible ubicació seria la Masia Can Pere Mestres, de la qual s'havia de fer una rehabilitació. Posteriorment a aquest projecte, i arrel, com diu el regidor, d'una comissió específica en la qual va treballar sobre aquest projecte, la proposta va quedar desvinculada d'aquesta ubicació. És a dir, l'Ajuntament de Sitges sí que continua treballant per cercar espais que són necessaris per persones sense llar, de curta estada, però això no té per què anar directament lligat en el projecte de Can Pere Mestres. De fet, aquí en l'exposició que ha fet ja el regidor ja ens està parlant del projecte de poder comptar amb una sèrie de pisos, que serien un mínim 3 pisos, en els quals doncs, es faria doncs, aquesta tasca, entenent que l'habitatge aniria més amb un projecte de format d'habitatge que no pas d'alberg com s'havia interpretat inicialment.
Gràcies, regidora. Si té més preguntes, després li tornem a passar el micro, no hi ha cap problema. Si podem respondre ara al Raül.
Sí, el Raül, sí. Sobre el tema de l'escola Pia, és a dir, el que s'està plantejant aquí, en certa manera, és utilitzar aquesta finca, per dir-ho així, que són 10.000 metres quadrats, per fer un ús compatible o per diguéssim, conviure amb aquesta finca de 10.000 metres quadrats entre el projecte que vam dir de l'Institut de Robòtica i el que seria el futur, si és que es decideix així, trasllat de l'escola Pia. Perdó. Com tu molt bé dius, aquesta finca està ubicada a una cruïlla, per entendre's. No? Per tant, les cruïlles, com que són necessàries pel moviment, una és la Vinga Sofia, que ja està feta, i l'altra és aquesta horitzontal, que ara no me'n recordo com es diu aquest carrer, però que també, òbviament, per temes de mobilitat s'ha de fer aviat, això vol dir que sí, diguéssim, l'opció de l'ús és pel primer quinquenni, per entendre'ns, vull dir, no pel segon, seria una cosa bastant raonada. Però torno a dir una vegada més que això no vol dir que l'Ajuntament ni pressioni ni no pressioni a l'escola Pia. Vull dir, això ho repetiré 1.200 vegades perquè quedi clar. Vull dir, nosaltres no som ningú per interferir amb els projectes privats de l'escola Pia.
Gràcies. Més qüestions? Sí?
Hola, bona tarda. Em dic Gemma. Represento la gimnàsia rítmica del Club Sitges Garraf. Segons ja he entès, voleu encabir la gimnàsia rítmica dintre del recinte firal. No entenc bé la relació i que si m'ho podeu explicar una mica millor. I després, quina previsió de temps hi ha o si hi ha algun... Bueno, això, una mica el temps, si es construirà, en quin temps es farà. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió més? Mentrestant podem respondre, doncs.
Sí, Gemma, és una bona pregunta. Això ens ho han... De fet, aquest detall que tu comentaves ens ho han proposat a l'equip d'arquitectes que està donant-nos suport a la redacció d'això. Clar, el fet de barrejar activitats que no són... És a dir, clar, el concepte recinte firal és un concepte potser que tots veiem, no sé, com la Fira Barcelona, per entendre'ns. Això no vol dir que sigui la Fira Barcelona, És una mica, em referiré a el que he dit abans, a dir, aquí el que ara ens cal és sabent una miqueta que tenim aquests 22.000 metres quadrats per fer el que sigui, fer un estudi detallat de les necessitats. I llavors jo crec que aquest estudi és el que acabarà definint si té sentit això que estem dient o no. Clar, entenent una miqueta que l'ús que podeu fer de la gimnàsia rítmica doncs potser és unes hores determinades al dia o uns dies a la setmana concrets, entenem que un ús polivalent d'un complex gran pot encara ser compatible. No dic que sigui o no sigui, perquè també desconec els detalls del vostre ús, però entenem que ara mateix pot ser compatible pel fet de que un altre ús, és a dir, clar, fer els pavelló més alt no podem, per entendre'ns. És a dir, els equipaments esportius que tenim ara, com que no són adequats pel vostre ús concret, clar, no podem fer un pavelló, podem aixecar la sostre del pavelló, per entendre'ns. No? Per tant, la possibilitat seria, amb aquest nou complex polivalent gran, dedicar un espai a que sigui adequat per l'ús d'aquest esport. Però això caldrà, torno a dir, fer un estudi molt, molt en profunditat, que ara no hem fet. Però ara, com a mínim, si definim que ja tenim aquest espai, caldrà fer aquest estudi sobre aquest espai, sobre aquests 22.000 metres quadrats i veure la compatibilitat d'això. Jo entenc que en aquell moment serà quan realment hem d'acabar de definir si això és possible o no. Jo quan dic polivalent, realment vull dir polivalent. I jo tampoc no veig molt contradictori, potser ho és, em sembla molt contradictori barrejar usos en un espai que permeti això. Hi ha molts, ara per exemple tinc al cap el de Vic perquè fa poc vaig anar a veure, allà fan de tot, fan de tot, per què no? Però s'haurà de veure, ara no sé dir-te si ha de ser això o no. La previsió de temps, això no t'ho sé dir, perquè dependrà molt, evidentment, doncs de la capacitat financera del proper ajuntament, perquè això, evidentment, és un projecte de molts anys i, per tant, és un projecte que s'ha d'invertir diners i és un projecte que s'ha d'emprendre amb una disponibilitat pressupostària d'inversió clara de futur. I això, ara mateix, amb l'estat de la legislatura, probablement no és el millor moment per fer-ho ara, però que s'ha d'engegar segur.
Més preguntes, dubtes, comentaris? Sí, hi ha el regidor d'Esports i d'Ensenyament, no sé si vol ampliar la informació que acaba d'explicar el regidor en aquest sentit. Ho dic per si també de mentre algú s'anima a preguntar.
Que la Roser no és del Barça.
Jo sí que sóc culer, si no a casa...
El que s'ha comentat és... Has comentat que hi ha la previsió també de reservar un sol per una tercera llar d'infants. Clar, això són previsions que surten, són fruit d'unes previsions de creixement demogràfic que ha fet una empresa i tampoc tenen en compte les modificacions o els canvis en els costums socials. Per tant, nosaltres tenim l'obligació de reservar uns sols per una sèrie d'equipaments, de possibles equipaments, però això no vol dir que segur que es vagi a fer una tercera llar d'infants. Dependrà de si realment hi ha un creixement de població infantil que ho justifiqui i, a més que els costums de la gent siguin portar els seus infants d'edat molt curta, els tres primers anys de vida, amb una llar d'infants. Igual les costums canvien i les famílies cada cop se fan més càrrec dels seus nens i treballen des de casa, no ho sé. No vol dir que tinguem que fer una llar d'infants d'aquí 5 anys. Però bueno, això són reserves de sòl. Val? I no sé si hi ha algun altre...
Gràcies, regidor.
Si no ja respondo, no passa res.
Doncs si no tenim més qüestions, sí? Vinga, doncs, una més.
Hola, el meu nom és Ivan Saldanya i simplement entenc que es podria resumir també que el pla d'equipaments estem veient que se n'està anant una mica cap a l'esquerra. Podria dir que el centre de Sitges, com el coneixíem, que era el casc antic, s'està movent cap a la zona de la Plana d'una forma ferma. Hi ha algun anàlisi fet de tendència o el que hi ha aquest estudi que van vindre a la presentació i tal, de que on ara podria estar el centre, el nou centre de Sitges, on espereu que estigui?
A veure, el terme centre és molt... És interessant aquesta pregunta, eh? L'estudi concret no n'hi ha. Clar, centre, què vol dir un centre en una població, no? Pot ser un centre físic, pot ser un centre administratiu, pot ser un centre... Clar, el centre físic no varia, perquè el municipi no varia. El que potser sí que varia, probablement, és si realment l'Ajuntament acaba anant a la zona de sobre de Can Robert, doncs segur que el centre administratiu de Sitges es mou segur. En qualsevol cas, jo crec que és un pas més en la dinàmica que tenen molts municipis. Vull dir, a Sitges també, vull dir, abans el centre del poble, doncs a lo millor era per aquí la muralla, no sé què fa centenars d'anys, ha anat evolucionant, eh? Jo me'n recordo quan Camperico, doncs era, semblava que era lluny, eh? Vull dir, doncs, bueno, la dinàmica poblacional va variant. Jo penso que això, l'interessant és que en definitiva, algun dels serveis, algun dels equipaments que estan molt concentrats al casc antic o a la zona, diguéssim, més proper al centre, es aniran esponjant. En definitiva, penso jo, i això estic parlant potser de futur sense massa concreció, però jo crec que podrem gaudir d'una, per dir-ho així, d'una menor densitat d'equipaments i de coses al centre. El qual no vol dir que sigui que es quedarà desèrtic, al contrari, jo penso que probablement amb aquest moviment el casc antic de Sitges agafarà un altre tipus de protagonisme perquè es pot especialitzar en altres coses, és a dir, perquè es pot canviar, no? En definitiva. És a dir, jo penso que ha de ser per bé que aquesta menor densificació d'equipaments i de serveis pugui donar una nova vitalitat a altres llocs que ara, doncs potser pel fet d'estar tan saturats, no ho permeten, no? Però bueno, això només el futur ho dirà i no, jo no sóc ningú per veure el futur.
Moltes gràcies, regidor. Em sembla que de moment no hi havia més aportacions. Amb aquesta doncs, explicació, tanquem aquest torn de preguntes. Li donem pas ara a la paraula del batlle de Sitges, Miquel Fors, i d'aquesta manera tancarem l'audiència. Mentrestant, els recordo que els regidors tenen els seus despatxos oberts per atendre qualsevol ampliació d'informació i estaran encantats de rebre'ls. Alcalde, quan... Aquesta diapositiva? Vinga, doncs.
Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra assistència. Si em permeteu, enllaço la meva intervenció amb l'última pregunta que s'ha fet respecte a la centralitat. Mireu, aquí tenim tota la vila, aquí tenim Garraf i aquí tenim les botigues. Evidentment tenim un municipi molt allargat. Sabeu que el nostre terme municipal és un terme municipal estret, és a dir, muntanya endins és estret, mig quilòmetre, hi ha trossos d'un quilòmetre, una mica més, però és allargat a la costa, que arriba fins al passeig marítim de Castelldefels. No? Evidentment, la centralitat a nivell municipal, a nivell del municipi, està absolutament als extrems, perquè les botigues estan en un extrem, la vila està a l'altre extrem i Garraf queda més aviat en un extrem que no al mig. I afegida aquesta dificultat, hi ha la dificultat de que la vila ha anat creixent d'una manera desigual, però també allargada. El nucli antic és aquest d'aquí, hi ha un moment que evidentment creix cap a la banda del Vinyet i Terramar, allargat també, seguint la costa, i després neix el Poble Sec, les cases noves, etc. Quan el Pla General es fa el 2006, es planteja intentar corregir aquesta situació. De manera que avui en dia els equipaments principals, com deia el regidor Jordi Mas fa un moment, els tenim bàsicament al casc antic i al Poble Sec. des del mateix cementiri fins a l'Ajuntament, les escoles públiques, també les entitats més importants a nivell cultural estan en el centre, i després ens hem d'anar al Poble Sec per trobar l'edifici dels bombers, l'edifici de la policia local, llar d'infants, centre de dia, escoles públiques, instituts, piscines, poliesportius, camps de futbol, ho tenim tot allà dalt. Per tant, el Pla General va preveure distribuir d'una manera més equitativa per barris els equipaments. I és per això que ara potser tenim aquesta sensació, perquè aquí no surt dibuixat, que els equipaments d'ara s'estan posant en aquesta zona d'aquí. Primera, perquè són els solars que quedaran lliures, òbviament, perquè és la zona que està creixent. És la zona de la Plana i de Santa Bàrbara, que és on s'estan fent carrers nous i queden alliberats sols. No? I després, per això, per intentar equilibrar i repartir en el conjunt dels barris aquests equipaments. No és, diguem, casual que el nou ambulatori es plantegi en aquesta zona. Per què? Perquè si l'actual el tenim al Poble Sec i, per tant, serveix aquest conjunt de veïns que hi ha en aquesta zona, doncs el nou CAP pugui atendre els veïns que viuen a tota la resta i no s'hagin de desplaçar. Diguem que el Pla General del 2006, en aquest sentit, va fer una reflexió molt profunda i també va participar no només els grups polítics, sinó també vam participar diferents sectors econòmics i socials de la vila i també ciutadans i ciutadanes. Es va fer una reflexió ben profunda en aquest sentit. Quedava pendent per això fer aquest pla de director d'equipaments, perquè el Pla General va preveure aquest dibuix, però va dir, però s'haurà de fer un dibuix, una previsió de quins equipaments faran falta a Sitges i on s'ubicaran, perquè l'únic que va fer el Pla General és preveure dibuixar les finques, no? Reservar-les, però no especificar que hi anirien aquestes finques. És el que ara s'ha fet. És el que ara s'ha fet. Per tant, jo el que voldria primer de tot és donar les gràcies a tots els que heu participat, a l'equip redactor, òbviament, a tots els departaments municipals, tant les regidories com els tècnics que s'hi han implicat a fons, també a totes les sitgetanes i sitgetans que heu aportat les vostres idees, les vostres aportacions, també potser de manera organitzada a través d'associacions, de col·lectius professionals, de sectors econòmics, d'entitats, de fundacions, però també a títol individual, perquè el que hem volgut, en definitiva, és això ho podíem haver fet sols l'Ajuntament, si haguéssim volgut. Perquè, per exemple, decidir, com deia fa un moment el regidor Eduard Terrado, la població creix, hi ha ús i demanda de llars d'infants, n'haurem de construir una, i posar en marxa una tercera llar d'infants. No? I això, per tant, vindria donat sol. Hi ha la demanda, el poble creix, ho hem de fer. O hi ha demandes que venen per llei, per normativa. Si el poble creix, hi ha les ràtios escolars, etcètera, etcètera, potser hi ha un moment que per normativa haurem de construir una altra escola pública o un altre institut. Però a part d'això que pot venir per llei o pot venir donat, volíem sobretot obrir aquest debat, a escoltar com opinàveu, què opinàveu respecte al que feia falta a Sitges, ja algunes coses de manera immediata i d'altres amb una previsió amb el temps. En definitiva, és allò que sempre hem defensat des de l'Ajuntament, de les decisions que siguin compartides. Ho hem fet, per exemple, amb el que aviat serà el nou contracte de la neteja, que entrarà en vigor a principis d'any. Vam fer també un procés participatiu. Això hauria sigut molt fàcil que els tècnics municipals haguessin fet doncs, la llista de coses que hauria de tenir el nou contracte, però vam voler també obrir-ho als veïns i veïnes, barri a barri, per copsar què és el que feia falta a cada un dels barris que vosaltres veieu en el dia a dia per incorporar-ho. I això és el que hem volgut fer també amb el pla d'equipaments. Per tant, donar-vos les gràcies per haver-hi participat. Això ara és un pla, diguem, una planificació. En les properes setmanes o mesos passarà pel ple municipal. El ple municipal li donarà la validesa que ha de tenir. I sí, com deia el regidor Jordi Mas fa un moment, falten 8 mesos perquè s'acabi aquest mandat. Evidentment, en 8 mesos tot això no es podrà fer ni molt menys. Algunes coses sí que s'engegaran. Algunes coses sí que engegaran perquè estan avançades, perquè ja fa temps que es van treballant. Però serà una decisió dels següents consistoris, dels següents ajuntaments, que hauran de tirar endavant en funció dels pressupostos, en funció, lògicament, dels impostos, de moltes coses. No? Aquí sí que us demano una cosa. Aquest interès que heu tingut i que heu demostrat aquests mesos amb el pla d'equipaments, us demano que el continueu tenint en el futur, perquè serà la manera que entre tots doncs, empenyem per poder-los veure i fer realitat i que, en definitiva, els puguem gaudir tots. Per tant, moltíssimes gràcies per haver vingut avui i gràcies per aquests mesos que heu estat treballant. Gràcies.